la tarda amb Marina Romero. L'entrevista compartida.
El nostre convidat de l'entrevista compartida d'avui porta 37 anys comentant la vida a través de les columnes periodístiques. Quan feia el servei militar li deien S de gafes, una expressió que assegura que el defineix bastant bé. Diu que, tot i fer-se vell, no ha perdut mai l'interès per les coses. És observador i escoltador. Amb 86 anys es passeja per la vida amb un optimisme admirable i envejable. I fa pocs dies que ha rebut el Premi Ofici de Periodista, un dels màxims reconeixements del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Avui ens visita Josep Maria Espinàs. Josep Maria Espinàs va néixer el 7 de març de 1927 a Barcelona. Amb només 8 anys ja escrivia versos i als 15 va escriure la seva primera novel·la. L'any 1949 es va llicenciar en dret i el mateix any va guanyar el Premi Guimerà amb el seu primer article. Va exercir d'advocat fins l'any 1955. La seva obra literària, amb 89 llibres publicats, abasta des de la novel·la a la crònica de viatges, passant per les obres d'interès cívic, els llibres reportatge, els volums de memòria i els articles publicats durant més de 20 anys als diaris Avui i El Periódico. En ple franquisme va ser un dels impulsors del moviment de la nova cançó. A partir del 1990 va començar a publicar la seva obra completa a Edicions La Campana, segell del qual és cofundador. La seva obra ha estat traduïda a una desena de llengües i la seva trajectòria ha estat àmpliament guardonada. Té el Premi Nacional de Cultura, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona, entre d'altres. L'últim premi que ha rebut és el Premi Ofici de Periodista, un guardó atorgat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a la trajectòria de professionals que són una referència per al conjunt de la professió i que gaudeixen del respecte i l'estima dels seus companys. Josep Maria Espinàs, bona tarda, com estàs?
Començar l'entrevista avergonyint a l'entrevistat...
Què t'hem avergonyit? A veure,
sí,
home, què ha passat?
El recital que heu fet de, vaja, de suposades mèrits i activitats
ah,
que
no,
he fet.
Ah, no, ara em diràs no. Que no tens cap mèrit.
No,
tu,
res, deixem-ho
que portes 11.000 articles publicats, més de 37 anys, escrivint una columna diària.
Sí, senyora.
Has escrit la demà ja o no?
Sí, esclar.
Ah, amb l'Olivet i el pijama?
No, el pijama no.
El pijama no. No sempre escrius
no
en
sempre,
pijama,
no
eh?
No sempre.
Escolta'm, el dia que Josep Faulí, aleshores director del diari Avui, et va proposar que escrivissis, un article cada 3 setmanes, tu li vas dir que no, que això representava una angoixa, que tu necessitaves un cada dia.
No, no, tens raó. No li vaig dir que jo necessitava. Que és veritat que li vaig dir que no, que l'angoixa de que a la setmana del mitjà penses em falten 9 dies, de què parlaré? I passes 8 dies angoixat. No, val més cada dia. Llavors, escolta, la gent que menja cada dia no té tant problemes com si imagina que haguéssim de decidir què menjaré cada 15 dies. Patates bullides, no. Un llenguado, no.
Per tant,
no.
Tu prefereixes l'hàbit i l'entrenament
sí,
diari,
eh? Sí, exacte, diàriament. Sí.
Tu no vas pel carrer buscant idees, tu te les trobes.
Sí, està ben dit així, perquè jo no vaig buscant, però ja tinc una certa pràctica a mirar, a escoltar, i tot això hi ha un moment que determinat, sense que tu vulguis, et dona una idea. Tu has posat la situació adequada... perquè sí. Aparegui una idea.
Inconscientment, però imagino que sí que és un repte diari, que vinguin aquestes idees.
No, no, jo no ho veig com un repte. Saps què passa? Estic tan acostumat que sé que haig de fer un article i a veure, i ara si me'l fessin començar aquí on estem ara, on estem ara nosaltres, escolta, has de fer un article immediatament. I jo diria, mira, m'estic fixant amb aquest tauler que hi ha lletres i números aquí davant, no?
Sí, el teclat d'aquest ordinador.
Bueno, doncs aquest teclat, des de quan hi ha teclats? Perquè els antics no tenien teclats.
Això, si algú sap, ets tu.
Ah, no, jo no sé. Però vull dir, a partir d'aquí jo pensaria, les tecles per què tenen aquest ordre? comencen amb Q, W, etc. D'on ve això? Per què? Per què no pot ser A, B, C, D? I llavors, esclar, és perquè és més fàcil, s'ha estudiat, que pulsant tres vegades una lletra en pulses quatre una altra, per tant, ha d'estar més a prop de les mans. De quin podria conclusió, per exemple, per què no prenem una actitud davant de la vida que ens faci més còmode, com la màquina d'escriure és còmoda, per contactar amb els altres, en comptes de contactar amb les tecles?
Ah.
Però això és el coneixement d'un possible, és el naixement d'un possible article. I perdona que m'hagis fet improvisar d'aquesta manera. Perdona, avui dia, ja està.
Ha quedat molt clar, i sobretot pels nostres oients, que el teu procés de treball es basa sobretot en l'observació i, a partir d'aquesta observació, la reflexió.
I l'associació d'idees amb altres coses. Sí. De quin surt, doncs, una idea bona, dolenta, o petita, o gran, o important, però en surt una petita idea, un petit producte que fa un minut no tenia.
Clar, tu podries ser un escriptor molt cregut. I dius que t'interesses poc per tu, perquè en realitat, i ho has demostrat al llarg de tots aquests anys, el que t'interessen són els altres. El que t'interessa és observar la realitat, però tu podries ser l'escriptor més cregut d'aquest país.
No, no, bueno, seria un desgraciat, doncs. Perquè l'escriptor més cregut sempre un dia o altre rep una bufetada.
Sí?
Sí, home, esclar, perquè es fa justícia en el món. No es pot ser cregut. S'ha de tenir una certa humilitat. I llavors, no vol dir que tu reneguis, facis l'esnobisme, de dir que jo no he fet res, és que això no té importància. No, vull dir això, senzillament una mica de seny per valorar el que has fet, però per no donar-hi més importància del que té. Això, senzillament, aquesta és la recepta, penso, eh? Ser-ne conscient, però no ser-ne orgullós. Eh?
Però ets l'articulista més longeu d'Europa, que es diu Ràpid.
Es diu Ràpid, sí, s'escriu està més a poc. Això és veritat, però ja està, és un fet. És un
ja
fet.
Està, eh? No li dones més voltes.
No, home, no. Són... Les rareses no m'interessen gaire. I si això és una raresa, doncs deixem-ho córrer.
Tu no has treballat mai a cap redacció periodística.
No, assegut en una taula periodística mai.
Però tot i així acabes de rebre aquest Premi Ofici de Periodista que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. T'has acostumat ja a ser premiat per tot gairebé? On s'hi acostuma, els premis?
Primer que no ha estat per tot, però és que no m'hi... Home, mira, els premis ho fan cap nosa, eh? Els premis ho fan cap nosa. Fa més nosa que segons el que et digui alguna persona. És que tu ets tan no sé què i et comença a qualificar i pensa, aquest no em coneix. I... No, home, un premi és d'agrair. Si no, t'ho prens massa seriosament, en el sentit que des d'ara ets diferent. No, si saps que no deixes de ser tu tal com ets, amb els teus mèrits i amb les teves limitacions, els premis poden venir tranquil·lament.
Josep Maria Espinàs té limitacions?
És tothom. Home, seria un monstre si no en tingués. Clar que sí que tinc limitacions.
Una d'elles és la de corregir, que sempre et fa molta mandra, que tu ets d'escriure i no de revisar i corregir...
Sí, mira, tu ho encertes molt bé. A mi em costa molt corregir. Potser perquè jo ja corregeixo en general mentalment abans d'escriure un text, oi? I llavors em faria una mandra enorme escriure raig, que se'n diu, i tornar a rellegir-me. No, jo no sé rellegir-me. Jo, si veiessis un original meu d'un article, doncs, si té 50 ratlles, potser només hi ha una paraula tatxada per una altra. Tal com jo ho escric, surt imprès.
És a dir, tu escrius i corregeixes a la vegada, eh? Per no haver de fer després aquesta doble feina.
Sí, sí. És, la correcció és mental abans de ser d'escriptura, no?
La correcció és mental. És cert que als 8 anys ja feies versos i als 15 sí, sí. Vas escriure una novel·la que dius que és molt dolenta.
Home, esclar, a 15 anys vaig fer una novel·la molt dolenta. El que té gràcia és que els meus pares continuaven dormint i jo a les 6 del matí amb una galeria escrivia un tros de novel·la i després, com un bon nen, un bon minyó, me n'anava als Escolapis a seguir el batxillerat, entens? Això sí, però era així. Era aquesta la realitat.
Per tant, deus tenir un do per la llengua, perquè, clar, no veig a tots els nens i nenes d'aquest món amb 8 anys escrivint versos. N'hi ha, segur, però...
Escriure versos tampoc és cap garantia d'escriure bé, eh?
No?
No, no hi ha cap garantia.
No, però potser sí que amb 8 anys demostra un cert interès per la llengua, no?
No, i una certa fatalitat, ja podria dir, eh? Perquè jo no n'era conscient. Si jo t'he dit aquesta tonteria que 8 anys feia versos i a 15 anys feia una novel·la dolenta, evidentment... I després, als 21 anys, vaig fer un article perquè hi havia un premi que es donava als diaris. Tot això vol dir que jo, sense adonar-me'n, sense haver-m'ho proposat, tendia realment a associar fets i idees per transformar-ho en una escriptura. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's...
Aquesta cançó t'agrada molt, ho sabem.
Sí, moltíssim.
Moltíssim, eh?
Perquè és molt bona, molt bona. Perquè... té la virtut de la senzillesa. Com vas explicant, mira, jo et vaig conèixer, et vaig tractar, vam anar a dinar junts, el que sigui, i tot anava molt bé. I un dia vam pujar al teu pis i vaig fer la bestiesa de dir-te t'estimo. A partir d'aquí es va esgarrar tot, tan feliços que érem anant junts, no? Then I go and spoil it all by
saying something stupid like I love you. Com porta un la bellesa? Perquè em sembla que tu dius que una persona, a partir d'una edat, es pot dividir en dos grups. Els que s'amarguen i els hi deixen d'interessar les coses, i, en canvi, aquells que us segueix interessant tot. I tu ets d'aquests grup.
Sí, i jo diria que sí. Perquè he conegut algunes persones que, quan es fan gran... comencen a criticar els joves, ho troben molt amarg. Això a mi no m'ha passat. Jo, per sort, tinc molta amistat, dic amistat, a més, no només conegut, amb gent molt jove. I això és un privilegi. I, per tant, et dona una perspectiva de la vida molt clara. Sap que tu en quin moment estàs de la vida, veus els que estan en un altre moment, i connectes bé. I mentre no m'agafi, espero que no m'agafi, la desesperació de fer-me vell, doncs jo ho accepto amb la mateixa naturalitat que acceptava quan en tenia 40 anys o... Bueno, quan era petit no acceptava res.
No?
No, però ara ja tinc maduresa per dir, sí senyor, ja sé, faig vell, ja, què passa? No puc fer altra cosa, tothom ho fa. Tothom li passa això, no és cap vici que jo hagi fet especial que diguis, mira aquest que és un viciós desfer-se vell. No, no, home, tampoc m'agrada. Preferiria no envellir-me, però escolta... serenitat per acceptar les coses, no?
Tu ets de viure molt al present, oi?
Sí, molt, molt, molt. Ai, que em coneixes massa bé, ja. Jo sóc molt presentista, sí.
Però...
jo, per exemple, tan presentista que no sé de què parla l'article meu que ha sortit avui, fixa't bé. Un altre, et diria...
perquè l'oblides.
Sí, l'oblido. Jo esborro ràpidament per fer una altra cosa, per pensar una altra cosa.
Per què? Per no tenir la ment ocupada en coses que hi han passat.
És un instint, això ja està fet. Anem per una altra cosa. Entens? I sí, és veritat, no sé de què parla l'article d'avui. I no sé qui he entregat per demà. No sé els títols, ho veuré ja quan surtin. Ara, en aquell moment, jo estic ficat en aquell món i no estic per res més que per allò. I quan està fet, ja ho esborro. Ni vaig pel carrer dient, escolta, has vist lo bé que és bonic el que he escrit avui, oi, amb un amic, perquè hi ha gent que troba pel carrer i m'atura. I em diu, escolta, Espinàs, jo el llegeixo sempre, això que diu avui, està molt bé, m'agrada molt. Jo dissimulo com puc, perquè en el fons soc tímid, com ho he estat de petit. I camino una mica més i el xamfrà següent entra una persona que em diu, Espinàs, no m'agrada veure'l, jo el llegeixo. Ara, això, l'article d'avui, no m'agrada gaire. Doncs jo li diria, vagi corrent, empenya aquell senyor, discuteixin vostès, i a mi, deixi'm tranquil, que jo faig el meu article com puc.
No creus que som una societat, però que estem més pendents del que farem d'aquí a mitja hora que del que estem fent ara?
Primer, no crec que la societat existeixi.
Clar, però és que començo... tu has deixat de generalitzar
sí. Ah,
i
ja m'has vist,
tot
ja
això no t'agrada gens. Ja
la societat
sé,
és una barreja que no... Però que hi ha gent que dius...
Hi ha gent que potser estem més pendents del que farem d'aquí mitja hora que no del que estem fent ara. I això sap on ho noten molt a les escoles. Que
suposo...
cada vegada... i no és partidari de generalitzar vostè, però cada vegada costa més que els nens i nenes es concentrin en l'ara i aquí.
És possible. És possible. Ara, això no vol dir que el resultat sigui millor o sigui pitjor. També és una qüestió de temperament particular. No hi ha dues criatures igual, com deies, que l'escola
clar,
facin això. I jo, en aquest sentit, sóc relativista. No sóc dogmàtic de que està bé fer això, no s'ha de fer això, no s'ha de fer això... quan l'experiència demostra que fent el contrari del que t'haurien aconsellat ha resultat perfecte, saps?
Que la vida està plena de sorpreses.
Sí.
Com tu fas per mantenir aquest optimisme tan vital i envejable, segurament?
No.
On
no,
està el secret?
No m'envegis, perquè posats a envejar jo podria envejar la teva edat, la teva gràcia.
Ja l'has passat. No te'n recordes, però ja l'has passat.
Però és que no me'n recordo, esclar. Però tens que vols que recordi? Ara ho has dit molt bé.
I és aquest el secret?
El secret és aquest. Home, jo tinc imatges, jo vaig escriure un llibre de records d'infantesa, però està fet, ja. Tot això. Jo realment soc molt presentista, sí.
L'ara i aquí, eh?
Sí.
Clar, quan et dèiem anant tan a peu i escrivint tan a peu, la gent hauria pensar que eres tot menys un urbanita.
Sí.
I s'equivocaven.
Naturalment.
Perquè tu realment anaves a peu per trobar la gent, per parlar amb desconeguts, per observar, per reflexionar.
Sí, jo he anat a peu perquè jo sóc un barceloní acabat de generacions, i barceloní consumit, i per mi el camp és l'estranger. Saps?
El camp és l'estranger.
Sí, la natura és l'estranger. Jo on estic, el meu món, és Barcelona, i concretament l'Eixample. A partir de l'Eixample hi ha...
allà al carrer Aragó.
Sí, i... però precisament em va apassionar fer els viatges a peu perquè jo entrava en un món que no era el meu. I parlava amb bona gent i jo sabia fer-ho i m'explicaven coses que jo no hauria pensat mai, no? Va ser una experiència dels viatges a peu molt interessant, per això.
Doncs mira què et demana el Jordi Martí, que és el nostre company de Canal Blau.
Senyor Espinàs, de totes les caminades que ha fet per escriure els seus llibres, quina recorda més, carinyo, i quina no repetiria mai més?
T'agraeixo la pregunta, però jo podria dir que aquest és el tipus de pregunta que jo no sé contestar, perquè per mi la paraula més no existeix. Si ara intento comparar un viatge a peu per Andalusia o per la Costa de Morte, m'és totalment impossible, perquè en cada lloc he trobat uns al·licients propis, que eren aquells. I si em fessin triar, de tots els llibres que he fet, trien un. Mira, sóc incapaç. Entenc molt bé el tipus de
sí,
pregunta, eh? L'entenc perfectament.
No hi ha cap camí a peu que recordis d'una manera especial?
No, la veritat és que no. Primer, això que tot el que he escrit ja està escrit i no me'n recordo. Si ara em rellegeix un llibre d'aquest viatge a peu, em quedo parat del que he fet. Però per contestar realment la pregunta, honradament,
sí,
diré que no puc dir aquest més que un altre. Cada viatge a peu dona unes coses diferents que no són comparables. En el terreny de la literatura, de l'estètica, de la comprensió, no hi ha el més i el menys. El gust sí que pot haver-hi, eh? Però objectivament era millor, vaig passar-m'ho millor fent un viatge a peu per Extremadura, on no hi ha anat ningú, per dir-ho així, o fer un viatge a peu per l'Aragó, o... Jo, honradament, jo no sé contestar-ho. M'ho vaig passar molt bé amb tots.
Agraïm aquesta honradesa, però
no,
te n'ha quedat algun pendent?
Home, en faria més.
Sí?
Vas que se m'acabaven els països, ja. Sí, sí, jo vaig sortir de Catalunya. Primer vaig fer viatges per Catalunya, per la gent, llavors vam començar a conèixer, no? I això
I
sí que...
I en molestaven massa, llavors.
No, és que no volia. Jo volia ser anònim i ho vaig ser.
Sí.
Des d'aquell moment, i vaig deixar de fer peu per Catalunya, i per això em vaig anar a un lloc on jo no era ningú. Era només un estrany individu que arribava al poble caminant i que no sabia què feia i què seia.
Però t'hi adaptaves molt bé. Explica l'anècdota d'un dia que un senyor et convida a casa seva perquè em sembla que ja no quedava ni cap alberg, ni cap hostal, ni cap fonda, i que tu vas imitar el que feia aquell senyor en acabat de sopar. Te'n recordes? No.
No.
Te'n recordes d'un senyor que em sembla que menjava una amanida i quan va acabar aquella amanida...
Ah, el Priorat.
Exacte.
D'això era també una escola d'adaptació. Jo vaig parar en una casa particular que em van acollir per dormir al Priorat. Fa anys, va ser dels primers viatges a peu, i va arribar l'amo de la casa, em va saludar, em va acceptar que dormís a casa seva, ens van posar a sopar, i veia una amanida. I jo, barceloní com sóc, em vaig mirar amb un cert sorpresa aquell senyor que agafava el plat on havia quedat l'oli i el vinagre de l'amanida, se l'aixecava cap a la boca i bevia del plat. Jo a casa això no ho havíem fet mai, i esclar, em va sorprendre molt, però em va servir de lliçó. I ho vaig convertir una mica en un eslògan meu. Diu, aprendre a viure a casa dels altres. Però no al sentit literal de la paraula,
Com viuen els altres.
A viure, a entendre la diversitat, de conductes, de gent, de pensaments, entendre-ho, acceptar-ho, i saber que tu ets una cosa només, i que no tot ha de ser com tu ets, ni res. Aprendre a menjar a la casa dels altres, mira que era senzill, ho vaig aprendre, vaig dir, has de fer, i ho vaig fer, vaig aixecar el plat ple d'oli, que no ho havia fet mai, ni tornat a fer, clar, però no ho vaig... Però això establia una solidaritat i una comprensió davant de l'altre, no?
Clar, aquell senyor hauria de pensar, mire, aquest, una de dos, és o s'adapta o és dels meus.
potser va pensar quin mal gust, és de saber.
4 hores és el temps que vas tardar en escriure l'himne del Barça? Això ho vas dir
un dia.
Això vas dir un dia un programa de ràdio molt conegut del futbol en català.
No és possible que ho hagi dit, perquè màxim 10 minuts.
Menys?
Home, esclar.
10 minuts?
Em va separar 4 hores. Jo no he estigat mai 4 hores per fer alguna cosa.
Doncs mira què et demana l'Eduard Virgili des d'Altafulla Ràdio.
Bona tarda des d'Altafulla Ràdio, Josep Maria. L'any 1974, l'aleshores president del Barça, Agustí Muntal, va encarregar-li que escrivís un himne amb motiu del 75è aniversari del club. En què es va inspirar per escriure la lletra del cant del Barça i li sortissin versos tan repetits i recordats a dia d'avui com «Tots units fem força», «Una bandera ens és germana» o «S'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torçar»?
Oh, mira, jo no em vaig inspirar en res. Jo he estat barcelonista sempre i vaig pensar, s'ha de fer un himne en defensa. Li vaig titular, atenció, Cant del Barça.
Cant del Barça.
És el títol oficial. El pas que la gent en diu himne, jo entenc molt bé. Però jo m'estimo més cant, perquè un cant no és bèl·lic, no és res. És un cant col·lectiu, és d'entusiasme. Això és el cant. I no em vaig inspirar en res. El que sí vaig tenir en compte són les condicions. Que no han complert els que han fet himnes, perquè jo els conec, de Madrid, de Sevilla, d'altres llocs de clubs de futbol, que diuen unes barbaritats terribles perquè ho encomanen a literats que volen lluir-se, no? I n'hi ha un que diu, per exemple, quan les xulapes suben por la... Entonces todos reímos... I escolta, això és l'himne d'un club, això no es pot cantar. El secret de l'èxit del cant del Barça és que cada frase musical és una frase també amb una idea. O sigui, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana. Cada frase musical és una idea, conté una idea sencera. No allò, és una gent molt simpàtica, que llavors vindria i anem passant d'una... No, tant se val d'on venim. Si del sud o del nord. Una bandera ens agermana. Aquest és el secret. Que cada frase musical té una idea clara, concreta, a dintre. I per això és possible que el cantin 100.000 persones, perquè si no es posarien d'acord per cantar-ho.
Segur que t'han vingut a demanar...
És una qüestió tècnica.
Tècnica, eh? Segur que després d'aquest cant del Barça et van venir a demanar molts clubs que els hi escrivissis la lletra del seu cant.
Què dius ara, ni pensar-ho?
No?
No. Home, primer que els diria que no és el meu ofici escriure himnes. Però, ningú. Això no. No. Si és una petita anècdota i ja està...
Petita anècdota. Anem a una de les últimes preguntes.
Havent estat un dels pioners de la nova cançó, com veu l'escena musical catalana actual? Creu que grups com els Manel o d'altres, que han fet gires per Espanya cantant en català, han fet que això no es vegi com un fet folclòric de Catalunya, sinó com un fet normal dins de la música?
Suposo que sí. Jo crec que sí. Jo abans m'he manifestat amb una pregunta concreta o un comentari semblant, amb la meva resistència a afirmacions dogmàtiques, com tot, no?
Sí.
Però en aquest cas em sembla em sembla bastant clar, és que tot el que sigui, jo no conec ben bé, tot el que sigui eixamplar un coneixement i oferir més possibilitats de connectar-se amb altres persones, amb altres terres, amb un el que vulguis, doncs em sembla positiu. I és trist que a vegades no s'aconsegueixi. Cada un al seu camp. Jo amb això no soc diplomàtic, han de seguir el camí. Els poetes del meu temps, quan era jove, dictaven normes sobre com s'havia d'escriure, no? No, perdoni, s'ha d'escriure com cada un vulgui o pugui i s'ha de dedicar o dirigir a la persona que cregui o al grup que cregui oportú. Jo amb això soc absolutament diplomàtic. I si alguna gent té èxit, ho celebro. Ho celebro perquè vol dir que ha trobat un camí que és el més difícil del món.
És el Josep Bayo, company de Ràdio Arenys, i ara sí, l'última pregunta la farà l'Eduard Sant Martí des d'Olesa Ràdio.
Hola, Josep Maria, bona tarda. Des d'Olesa Ràdio ens preguntem quina és la teva relació amb les noves tecnologies i les xarxes socials, perquè coneixent la teva trajectòria segurament series un gran Instagramer o un bon community manager per una web de turisme. Així doncs, et portes bé amb les noves tecnologies? I ja aquí som, què et sembla la introducció de tants anglicismes en el nostre llenguatge habitual?
Sóc un absolutament ignorant de les tecnologies. No tinc ordinador, no, naturalment no faig servir cap dels instruments de comunicació corresponents, escric amb una màquina d'escriure Olivetti de no sé quin any, no estic al corrent de res, de res de tot això. Per una senzilla raó, no pas per menyspreu, perquè és importantíssim tot aquest tipus de progrés. Per una raó que potser valdria la pena meditar, perquè jo no ho necessito. Aquesta raó de no necessitar, per mi, és decisiva.
Josep Maria Espinàs, moltíssimes gràcies avui per visitar-nos aquí a la tarda. Em sembla que després d'aquesta conversa ens fixarem una mica més amb els detalls. Em sembla que observarem, escoltarem, reflexionarem i potser l'última cosa que farem és parlar. Gràcies per tot, cuida't molt.
Al contrari, quan vulguis, demà passat tornem o quan?
Fem, quedem així.